Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a totes i tots. Les 12 i 2 minuts, estem al segon dia d'este mes de juny, que no volen que molt furten. I si ja és llamatiu que en ple centre de Vila-real hi hagi una casa ocupada en un emblemàtic edifici protegit, el que més mos llama l'atenció és que damunt pengen una bandera i diguen que són del Vila-real. Ara sí, comença protagonistes Víctor Manuel Rubio Poveda, bon dia.
Molt bon dia, Susana.
També Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Què vos pareix els ocupes d'ací, de la casa que està al centre de Vila-real, en esta bandera a la balcona?
Hombre, la bandera la tenim que ficar tots.
Fins i tot els ocupes, no?
Claro, tots és tots.
Clar, Susana, o sigui, com ha dit Víctor abans, no?, que s'estan integrant en la societat de Vila-real, doncs aixina és.
Pues jo, a mi, que mos van sentir, perquè ahir quan estàvem en el president de la Fundació i en el director de la Caixa Rural, nosaltres vam dir que podia hi haure una revolta ciutadana, és dir, o una, almenys una manifestació ciutadana, i han dit, ja està, com traem la bandera del Villarreal Club de Futbol i almenys ens tindran simpatia.
Sí.
Avui ja fa una setmana que són campions.
No, i una setmana que s'ocupa la casa.
També. És que van aprofitar, no?, la nit. La nit, Isa, de rebombori, van aprofitar per ficar-se dins de la casa. Doncs
pues aquest matí, quan he aparcat el cotxe i venia a acabar la emissora i he vist la bandera, he pensat, però quin rostre li peguen, li tiren a la vida, és dir, jo per mi esto se penja en la bandera de la Puríssima i la del Rosari, lo que vulgueu, però vosaltres mateixa.
Ells dos al mateix temps, no crec, no?
No, ells en funció, per allò de que n'hi és igual manifestació, pues en funció de que estiguen una finestra la del Rosari, una finestra la de la Puríssima, Sant Pasqual, la Mare de Déu de Gràcia, és dir,
per no renyir en ningú.
No, crear clar, simpatia clar, al seu voltant, és dir, al final ells creen simpatia. Dit això, Maria, passem a les notícies, si et pareix.
Sí, mira, comencem amb xifres Covid, perquè s'han notificat 166 casos nous de coronavirus, 33 són de Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 123 persones ingressades, 20 a la província i 4 pacients a l'UCI, que cada dia anem sumant un pacient nou, no?, en aquestes plantes de vigilància. I s'ha registrat una difusió per coronavirus a tota la comunitat i no pertany a la nostra província. I segueixen sense registrar-se, brots, Susana.
Veuràs, ahir quan fem l'anunci de que s'acaba el toc de queda i s'obrirà, bueno, està plantejant-se l'obrir-se l'oci nocturn de forma en mesura, és dir,
que bailar pegados igual encara no, no?
Encara no, ahir no arribem. Però el que més m'ha llamat l'atenció de tot això és el gran cabreo que té la vicepresidenta del Botànic, Mònica Oltra. Per què? Perquè, segons diu ella, s'ha tingut que assabentar per la premsa. És dir, Ximo Puig fa aquestes declaracions, que suposa que les fa perquè, bueno, en teoria ell té que assentar-se en la taula interterritorial per a arribar a un consens i donar després este anunci, però ell ja va fer l'anunci ahir, tot el món se va fer ressò, inclús van arribar a dir també que l'oci nocturn estaria obert quan això encara ell dia en aquest moment que ho estudiaria, per si les declaracions tampoc ho diu clarament així, no? I Mònica Oltra Eulitz i en xarxes socials, que també em pareix prou raro, diu Llig textualment. Bé, està a assabentar-se per la premsa. El temps en estos dies és valuós i si podem estalviar reunions inútils ja està tot decidit. Això que guanyem.
Uf, no? Pareix ahir... Això sí que és una... manera de veure una bretxa, no? En ese pacte del botànic, Susana, cada vegada més... més gran, no?
Això és com nosaltres quan tenim un titular, posem un tuit i ens contesta, no sé, pues a lo millor pot contestar-nos qualsevol polític que estiga en fent en esta governs d'aliances i ella diu que això estalvien reunions inútils. Ojo a la contestació de Mònica Oltra.
Sí, cuidado, cuidado, cuidado.
Jo en este cas i tinc que dir que a voltes és la premsa la que pregunta. Evidentment, com ell va dir que s'acabaven les restriccions i clar, ja recordeu que era el dia 7 que ell ho havia dit, li pregunta a la premsa i diu que sí, que lògicament pues a partir de les 7 no demanarà ampliar i ser tot de queda i clar, ahí és on ha fallat el dir... Però també és que tots tenim la pell molt fina, eh?
Sí, també, Susana, també.
I no me podran acusar de ser una persona sospitosa de defendre massa Ximo Puig, però jo ahir pense... Claro, ell parlava en prudència, dia desescalada progressiva, dia que seria este dijous quan se prendria la decisió, és a dir, tampoc estava dient...
No, era algo que es veia des de fa temps, no? Perquè ja a l'última volta que ho van enviar al Suprem, jo crec que inclús va ser el Suprem, el Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que ja els va avisar que probablement si ho duien a una tercera quinzena, no se li aprovaria, per tant...
El toc de queda a la Comunitat Valenciana està des de fa 7 mesos, eh? És que no és una broma.
No.
L'han recolzat 2 voltes, però ara estem en un 35 i pico d'incidència, van baixar a un 29, i clar, ja la gent li diu, escolta, és que som la que menor incidència té, o almenys una de les que menor incidència té. En este cas no van tindre que anar al Tribunal Superior, va ser el de la Comunitat Valenciana el que ho va dir, però... des del 9 de maig ara hem tingut prou paciència. I claro, ahí em dona el que tu dius. Ja s'està veient que, clar, però és que sempre és igual.
Sempre és igual. Pues mira, Susana, avui tenim dades de l'atur. Registra la Comunitat Valenciana que ha baixat al mes de maig en 12.385 persones, la qual cosa suposa un 2,77% menys que a l'abril, amb que la xifra total d'aturats se situa en més de 400.000 persones a la Comunitat Valenciana, Susana. Pel que respecta a la província de Castelló, es retalla l'atur en més del 3% per l'estirada dels serveis durant la desescalada de maig i s'ha reduït el nombre de demandants d'ocupació en 1.410 persones. Així que avui dia el nombre d'aturats registrat a les oficines d'ocupació de la província és més de 44.000.
Clar, però també era d'esperar, és dir, s'haurien aquestes restriccions, sobretot en el sector turístic, i evidentment entra més gent a treballar i tot això fa que també n'hi hagin més empleus en els demés sectors.
Sí, pues fixa't, anem a parlar ara de turisme perquè la Diputació obri el termini de sol·licitud de 10.000 viatges de Castelló Sènior del programa 2021-2022 per activar el sector. Ja saben que tenen aquesta informació de totes les dades de com accedir a aquestes ajudes, doncs a la nostra pàgina web, que és www.radiovilareal.es, però seguim en turisme perquè l'aeroport de Castelló recupera els vols regulars amb la reactivació, no, de la ruta de Londres, que per cert va ser el conseller Arcadi Espanya qui va rebre el primer vol, i la connexió amb la capital britànica marca el reinici de les operacions regulars que es van veure, pues, això, interrompides a l'octubre per culpa de la pandèmia.
A mi em pareix molt bé, per exemple, lo dels plans sèniors estos que n'hi ha, uh-huh. perquè els nostres majors que els han tingut tan assustats durant tot aquest temps, tornen a viure una altra
vegada. Sí, i lo bo és que serà per ací, per la província, no? És algo que repercutirà doncs ací, no? A casa. Parlem ara, si et pareix bé, ens anem a la Vall d'Uxó, Susana, per uh-huh. una noteta de que ens arriba de la Guàrdia Civil, perquè ha detingut a dues persones i un home menor d'edat com a presumptes autors dels delictes de desordres públics i atemptat a agents de l'autoritat. Fets que, ja saben, ha sigut ocorreguts a la localitat de la Vall d'Uxó.
Però fija't, això és molt graciós, és dir, molt graciós o no, no ho sé, depèn, cada un que juzgue, no? Almenys és còmic, no? És,
anecdòtic, és,
sí.
No?
Resulta que posen dos contenedors de basura utilitzant una via pública. La Guàrdia Civil se posa a retirar els recipients quan es veuen sorprenguts per diverses persones que des d'un terrat van començar a tirar-los pedres, ous i demés, i els policies van tindre que demanar ajuda perquè estaven, bueno, tot el que pillaven, taronges, pedres, estaven era una emboscada. Uh-huh. Per a poder tindre la Guàrdia Civil i poder tirar tot el que ells en aquest moment volien contra aquests guàrdies civils, fins i tot que han tingut que fer una investigació judicial per a poder arribar a atrapar a estos tres personatges que van urdir este plan malvado.
Sí, estarien avorrits, Susana, diguem, no? En aquest moment. I per últim, acabem en Vila-real, perquè ahir el ple va avalar incorporar 5,6 milions al pressupost per ajudar a reactivar la ciutat i confinançar projectes en l'era post-Covid. Tenen aquesta nota de premsa amb aquesta informació, ja saben, a la nostra pàgina web.
Sí, avui tindrem a partir de segona hora tots els regidors de la població ens diran si esos 5,6 milions d'euros que s'incorporen als pressupostos del 2021 en què van a gastar-lo, si els pareix bé gastar-lo a Xina o...
Hi ha una miqueta que s'ha guardat per si hi hagueren festes en setembre o...
Sí, n'hi ha una quantitat que són 240.000 euros prevista per les festes de setembre, és a dir, està tot desglossat i la gent, la ciutadania pot consultar-lo. De fet, si entra en la pàgina web nostra ho podrà veure. Maria, finalment el líder del Frente Polisari abandonava a nit Espanya des de l'aeroport de Pamplona. I aquesta notícia em va llamar poderosament l'atenció. El fet també de que Ximo Puig diguera l'adolescència nocturna és perquè ho va anunciar Sanitat a nivell nacional, és a dir, ell se va sumar a Isa Estela de nivell nacional. I també una notícia molt bona, i és que la gent entre 40 i 49 anys està previst que reben la vacuna Janssen, que és d'una única dosis. Perquè, pues perquè és la, en aquest moment, en la Comunitat Valenciana n'hi ha una quantitat de gent entre eixa edat, d'eixa edat, en aquestes franges d'edat, molt nombrosa.
És que és la generació del baby boom, Susana. No, és veritat, és la generació que es coneix així, no? que té eixa nom, perquè va haver molta gent, és el baby boom.
I després, algo que també m'ha paregut rellevant és que la Unió Europea obliga les grans empreses a revelar quins impostos paguen en cada país. I ara jo dic, i quina treta se trauran per a no revelar-los tots?
Clar, com sempre, no? Feta la llei, feta la trampa.
Però dona't compte com ens engudissa l'ingeni, no? Perquè ara ells que treballen només per a ahorrar-se imposts tindran que tindre de vegades una enginyeria econòmica suficientment... bona com pa eludir també
i forta també, no, Susana? Un poquet.
No, la pagues i en tens més d'un dels 10, això és indiscutible. Maria, fem una pauseta de publicitat i abordem els esports.
Sí. Correcte.
Estàs a la 92.2 FM.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es. Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Soc Maria Eugènia de Tràmits de Comunitats. El meu lema és «Soc la teua administració de confiança». Confiança que tenim que tindre en el Villarreal Club de Futbol. Aprendre i créixer és la lluita de cada dia, independentment dels resultats. Endavant, Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo, hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
El Ayuntamiento de Onda pone en marcha la campaña Bono Més Comerç, con la que cada vecino del municipio puedes solicitar dos bonos por vale de 10 euros para utilizar en los comercios, servicios y hostelería local. ¿A qué esperas? Si estás empadronado en Onda y eres mayor de edad, descárgate el tuyo en bonos.onda.es y disfruta de tu bono descuento. No dejes escapar esta oportunidad. El Ayuntamiento de Onda con el comercio y la hostelería local.
Víctor, novetats en esports?
Bueno, una de les grans novetats és que ahir el president de la Lliga en una entrevista va dir que segurament en agost més del 70% de cada estadi ja podria estar ocupat per els aficionats.
Sí, esperàvem la notícia i a més jo crec que serà més del 70% fins i tot, Víctor?
Esperem que les vacunes avancen i que poquet a poquet baixen els contagis, no hi hagi ningú en les UCIs i ja hi hagi més confiança per a que la gent pugui entrar als estadis. Dir que fa dues setmanes del partit del Sevilla i els casos no estan incrementant-se de manera molt, molt greu. O sigui, crec que el dilluns 20 i algo, ahir 30 i algo, però més o menys segueixen en els mateixos números de sempre.
Sí, a més ja fa dies que han tornat del partit i no s'ha sentit res alarmant en cap lloc. Tenim el Roland Garros?
Sí, tenim el Roland Garros i tenim a Nadal que segueix guanyant. 6-3, 6-2, 7-6 a Popirin. Demà, segona ronda contra Gasquet. Va guanyar Djokovic, l'altre favorit. De Xina Gordos va caure Rublev. I avui tenim molta representació espanyola. Tenim a Paula Badosa, a Andújar, a Davidovic, a Jaume Munar, a Martínez, a Pablo Carreño i a Bautista, el nostre, a les 12:40. I dir que, claro, és que este Roland Garros és un poquet especial perquè segurament hi ha molts tenistes que serà l'última vegada que estaran allí. Per exemple, avui a les 4 de la vesprada juga Serena Williams.
Claro.
Si avui la eliminen, segurament l'any que ve ja no tornarà.
és qüestió de que els esportistes, l'edat és com que se doblen les, la gent.
Sí, però fixa que ha sigut una generació molt bona de tenistes, la que hem tingut.
Sí, també no? Funció de per lo que parlava ahir Víctor, de no és per el periodisme. Quan se publica molt, se parla molt d'algo com que té més estela d'això, és dir,
sí, sí.
Abans de tenir el Villar la Club de Futbol en primera divisió, així no hi havia no eixien tants jugadors, és dir, és com quan Severiano Ballestero va estar també en el golf.
Clar, clar, clar.
Van eixir molts golfistes, no? No, bueno, golfos no n'hi ha hagut sempre, però vaja. Esto sigue.
Igual demà passa en Roger Federer, que segurament si demà l'elimina Cilic, és que segurament l'any que ve no tornarà. Ahir pobra Carla Suárez també va tindre la seva oportunitat. Tornava des de que va superar el seu problema de salut i va caure en primera ronda contra Sloane Stephens. És que qui sap si l'any que ve estarà per a jugar. Si aguantarà un any més, dirà, va, jo me passo un any més treballant, entrenant cada dia, sense veure els meus, cada dia viatjant d'un país a un altre. És que és molt dur, ja.
Ja, però a vegades te sorprens en algun jugador de futbol o en alguna persona d'aquestes característiques, algun bon tenista, que penses que la pròxima temporada no està. Això ho tindríem que treure la gravació i valorar-lo a l'any que ve. Te pareix, Víctor?
I després el meu palito habitual als Lakers, que van perdre ahir 3-2 la sèrie per als Phoenix Suns, pràcticament ja estan eliminats.
I després dius que la premsa no influís,
ja,
Víctor.
I tu ja estàs influint que vol que perda els Lakers.
Per cert, ahir de dilluns se me va passar, val? Quan vas entrar i te vas sentar i que anem a fer el programa, Maria, ell va dir, jo, ma casa ja és una altra. Per què és una altra de casa ja? Qui ja s'ha incorporat a ta casa?
A l'abuela ja.
Que bonico, Víctor. És dir, jo sent aquestes coses i veuràs, jo que no en tinc i no puc disfrutar d'aquest plaer de tindre a ma abuela. Per cert, ma abuela feia honor també al poble perquè era Pasqualeta. I allò de que algú te diga com se nota, ma casa ja està completa, hem passat la pandèmia, ja està ma abuela en ma casa, o ja està ma abuela en ma casa. Què vol que vos diga?
Pues sí, és molt bonico, no? I és que a més jo crec que la figura dels abuelos ara mateix, en lo del Covid, com que se'ls ha donat el lloc que mereixien, no, Susana? Que
pues
no,
sí.
No, o sigui, hem sigut conscients de com els enyorem o com ens fan falta, no? Que bonico és això.
I la posició que tenen dins de casa, i jo me pareix molt bé la gent que le porten les residències, cada un té la seva opció, i a millor
sí,
n'hi ha
sí.
Gent que no pot estar en ells per desgràcia, però el que pot gaudir, tindré un iaio en casa, quan saps que quan tens un iaio i tens un menut, allí se crea, això és la unió perfecta perquè ells d'alguna manera se conxaven, el iaio i la iaia en el nen o la neta, i fan frente comú contra els pares, i allò és, tu has disfrutat de fer frente comú en ta abuela, Víctor?
Sí,
o no,
Maria? I quan era més xicotico a casa dels abuelos també me conxavava molt en ells.
A més, em preguen lo mateix, me dius, és que mon pare és que ma mare, fill meu, no te preocupes tu, estàs sin l'abuela, estàs sin l'abuelo, tranquil que no passa res.
Si té una miqueta de sort, tindrà dos fotos en la copa. Perquè si este any si este mes la té així i el mes que ve va a la Copa Onda, tindrà dos fotos en la copa.
Que t'abueles de Onda?
No, és d'ací del poble.
Sí.
Però com la germana de ma mare viu en Onda, cada mes va canviant.
I entonces, claro, me dona compte, l'abuela de Víctor no se'n perd una. Allà que va la copa, allà que va l'abuela de Víctor.
Sí, sí.
Valenta és de veres.
Dir que tenim a una xica del Vila-real en la subdana, Irene Miguelet, i dir que, a veure si este any ja se l'any que alguna xica del Vila-real va a l'absoluta. Però a mi, per exemple, Seila se ho mereix, ha fet 17 gols en una temporada. Són partits amistosos, la selecció tampoc és que si juga una classificació mundial, una Eurocopa, dona-li un premi a un equip que ha pujat de categoria.
Ho tenim ben fàcil. Síria Sant Pasqual. I segur
Ai,
que la criden.
Directe.
Víctor, segur que la criden. Perquè el que no s'esperava ningú que passara en el Villarreal Club de Futbol ha passat, home... En fi, pauseta de publicitat i anem a per el primer convidat.
Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer.
Radio Villarreal. 92.2, frecuencia modulada.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
100% eléctrico o híbrido. Híbrido o híbrido enchufable. Azul oscuro o azul claro. Al final, todas las preguntas te llevan a la gama Niro desde 18.990 euros. Financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de abril. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
I si ahir preguntàvem a qui corresponga, si Castelló està en el mapa a l'hora de tindre en compte els tractaments de fecundació in vitro, pues avui volem plantejar-li esta pregunta a el qui ho denuncia. En este cas, el CESIF denuncia esta llista d'espera que supera el any i mig o dos anys. I que la gent de Castelló, pues això, pues com sempre, tenim que anar a València. És com si no existirem en el mapa. Per això tenim al delegat de l'àrea de sanitat del CESIF de Castelló, Francisco Artola. Molt bon dia, Francisco.
Molt bon dia, molt bon dia.
Què hem de fer per a poder tindre una unitat de, bueno, de reproducció assistida en la província de Castelló? Que no demanem tant, que som ciutadans i paguem impostos com tot el món.
Pues efectivamente, mira, a raíz de una denuncia que hice de una usuaria, que em va arribar l'altre dia, pues vaig fer les investigacions pertinents i ens van trobar en que l'única província de tota la Comunitat Valenciana que no té una unitat de reproducció assistida, fecundació in vitro, és Castelló. Llamé l'atenció que en València hi ha l'Hospital General, el Clínic i la FE que fa fecundacions in vitro, i en Alacant pues des de fa 18 anys també se fa. I entonces pues van contactar en l'Hospital General, l'Hospital de Referència d'aquí de Castelló, per a veure si mos podia facilitar, si ho feien i tal, i mos van dir pues senzillament que no ho fan. Tenen els recursos humans suficients i els recursos materials pues no suposaria un increment excessiu de gasto, però de moment les pacients de tant de Vinaròs com de Villarreal com de Castelló tenen que anar a València, ve al Clínic actualment i antes a la FE, a fer-se la fecundació in vitro i el tractament anterior a aquesta possible fecundació.
Clar, si la província de Castelló, per més xicoteta que siga, de la de València o la d'Alacant, també té dones que requereixen aquest servei, si vostè em diu que n'hi ha personal necessari i també n'hi ha equipació necessari, en l'increment que se tinga que posar, perquè lògicament també tenen que estar estesos, quina raó li donen a vostè per a dir-li que no?
Pues senzillament, com totes les qüestions burocràtiques que ocorrixen tant en sanitat com en altres administracions, perquè la unitat de reproducció se consolide o se faci o se crea aquí en l'Hospital General de Castelló, pues hi ha que fer una sol·licitud, si la sol·licitud va a València, a València ho miren els tècnics ho passen als altres tècnics, que elaboren una memòria, la memòria total. Com sempre passa, una cosa que si hi hauria voluntat política se podria solucionar en un mes, pues estarem pues, any o any i mig. Me consta que des de l'Hospital General estan fent ja una petició en València. No sé en quina part estarà, si ja finalitzarà o inicial, però me consta que sí que volen fer una petició a València. Però, com te dic, entre que se fa la petició, s'autoritza i informe perquè informe per allà, pues mos poden passar com totes les coses mos passi. Pues 8 o 9 mesos.
Clar, mire, quan vostè m'ha parlat, que se m'ha adelantat i m'ha dit lo de la voluntat política, mora, els que es demanem als polítics és que més enllà dels partits als que pertanyen, que defensen la província per la que han sigut elegits. Per lo tant, no seria res estrany que ho feren d'esta forma, no? Jo, almenys, una pregunta que me faig, els votem per això, no?
Efectivament, es voten per això, però tu, Susana, te ocorrirà com ocorris a mi. Una cosa és antes de les eleccions. Una setmana, 15 dies antes de les eleccions o un mes, mos prometeixen el oro i el moro. Yeah. Però una vegada estem ahí, pues sí, ja lo haremos, denos un poquito de tiempo, es que está en estudio y total, que mos passem a Xina pues, un any, dos anys, hasta les pròximes eleccions, que mos tornen a prometre lo mateix.
Clar, però el perill que se corre en este moment és, si ho fem via burocràtica, ens podem trobar a que d'ací any i mig canvien els governs i tornem a tindre que tornar a demanar-lo una altra volta. No ho sé, dic jo, eh?
Efectivament. Nosaltres, lo que, com a sindicat, la manera que podem nosaltres demanar-ho és a nivell de denúncies en premsa, com han fet en diaris digitals, com han fet en els escrits, i quan fem en esta entrevista perquè a veure si algun dels partits, tant els que estan governant com els de l'oposició, es cau un poquet la cara de vergonya i diuen, bueno, anem a solucionar aquest problema perquè tampoc suposa un gasto, com te dic, excessiu i els recursos humans els tenim. És dir, que és més que res voluntat política. Mira, esta setmana també a raïs d'este tema també podem colar que, per exemple, el trasplant dels renals que...
Sí.
Castelló també ho havia sol·licitat, doncs bueno, Castelló, com sempre, se queda sense trasplant renal i se va a la unitat al Clínic de València també. És dir, que no solo passa en la unitat de reproducció, sinó en la unitat de trasplant renal, després de sol·licitar-ho i fer tots els expedients i tots els programes i tots els protocols, pues tampoc molt donen a Castelló, se l'emporten també a València, a un altre hospital.
Veu, això és algo que en Castelló no mai es perdonarem. Per què? Pues perquè com que parlem de descentralitzar el país i després en les comunitats ens passa exactament el mateix, que no tenen massa en compte que Castelló també existeix.
Pues efectivament, Castelló Castelló, diríem, per tots ho sabem, és l'hermanita pobre en tot, en tot el nivell econòmic, jo no me puc ficar, però a nivell sanitari que jo conec és en tot, en vacunació, en unitats de reproducció, en unitats de, a nivell sanitari de tot. La vacunació, per exemple, és una vergonya, perquè si fem, com han denunciat des de d'ací bastantes vegades,
claro,
si agarres la proporció proporcional, doncs mos deuen 150.000 vacunes.
Sí, però és amb el que, quan me dia que som l'hermanita pobre, ja, però per pagar... Som els millors de tots, no, perquè de la província de Castelló n'hi ha, vamos, està tot, ho tenim al corrent, que jo no sé si les demés estaran, però després a l'hora d'atendre-mos, com que no ens contesten igual, quizá hauríem d'alçar més voltes la veu, no?
Quizá sí, però esta veu, els polítics, l'únic que els contaire tantes, l'únic que els importa realment és el poder, i el poder el guanyen en els vots. Si nosaltres no diem estos o els altres, però realment si ara veiem que les condicions ara no són les òptimes a nivell sanitari, pues això no se pot demostrar. Sí que tenim dret al pataleo, però ens quedem en el pataleo. Realment el que els importa són les mobilitzacions i després, per supost, a l'hora d'anar a votar. Perquè si ara tenim dret al pataleo, però quan arribarà d'ací dos anys ens tornen a prometre, ens oblidem de tot i tornen a estar els mateixos, pues seguirem igual. Ara tenim el tema també molt important, no sé si l'habrà sentit, Susana, que és el CICU. El CICU molt l'estan portant a València.
A més, l'hem tractat el tema del CICU i estem pendents i estem informant sobre el que està ocorrint. Perquè no ens donen el que reclamem, que ens pertany, sinó que, a més, enfurten el que ja tenim. És que...
Efectivament, així no ha ocorrit en el CICU. Efectivament, aquí teníem pues, que funcionar molt bé, perquè igual com lo... Estan aquí els coordinadors del CICU, que coneixen la província perfectament, ho sabien tot. Pues bueno, ara, si volen continuar, si no tenen massa marxa atrás, pues se tindran que anar a València. I el desconeixement de la zona de València i d'Alacant, pues bueno, pues, poc a poc... Pues, i no és això, no és això. Per això el dia d'avui nosaltres hem convocat, a través de la Junta Permanent, el dia d'avui una assentada davant de Direcció Territorial per reclamar el que has dit tu. I ja que no ens volen donar, que no ens emporten almenys alguna cosa nostra.
Estarem ben pendents. Delegat de l'àrea de sanitat del CESIF Castelló, Francisco Artola, moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a tu per atendre. Moltes gràcies. Se apaga de repente. Y ahora que va siempre a la moda, nunca nada te sienta mal. Tanta brujería entre sombras, ¿para qué? No tienes corazón.
Estás a la 92.2 FM.
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964 52 04 28.
T'agradaria fer-te la targeta FemPoble? És totalment gratuïta i si pagues amb ella obtindràs una bonificació del 20% en les teues compres, fins a 40 euros. Demana-la en vilatenda.com o en la sala FemPoble al segon pis del Centre Social de la Fundació Caixa Rural Vila-real de dilluns a divendres de 10 a 2 del migdia. Comprant al poble, fem poble. Una iniciativa de l'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12 55 de Vila-real.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con Tech Idiomes. Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con Tech Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. Ah, y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-5340-34 o en nuestra web techidiomas.es. ¡Te esperamos!
Yo también he necesitado un refugio alguna vez. Yo también me he precipitado y he pensado que esta vez hay una luz para los que huyen de su sombra.
També ens arriba una nota de premsa on es indica que el Consell Confederal d'Intersindical Valenciana, el màxim òrgan sindical en tres congressos, en una reunió que vau tindre a últims de maig, va aprovar per unanimitat convocar una vaga a totes les administracions públiques, que serà este divendres dia 4, per exigir la retirada immediata de la proposta de modificació de l'article 10 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic del Ministre de Política Territorial i Administracions Públiques, Miquel Iceta. Per a parlar-nos d'això, tenim nosaltres a Rafa Reig, ell és del sindicat de la Intersindical Valenciana. Molt bon dia, Rafa.
Hola, bon dia.
Aquestes manifestacions se donaran a terme en Castelló, València i Alacant, no?
Sí, en principi, en primera instància, les mobilitzacions que hem convocat comencen el dia 4 de juny i se faran concentracions a les 11 del matí en Alacant, Castelló, i València, concentracions de personal en Abura temporalitat.
S'han sumat més sindicats i més organitzacions, no?, a la seva iniciativa.
Sí, perquè ja que tindrem en compte dues coses. Una, que el principal responsable de la situació actual i, per tant, també d'articular solucions és el Ministeri. Per tant, la mobilització ha de ser a nivell estatal. I és un tema que efectivament s'ha aconseguit. A nivell del País Valencià, el nostre referent, diguem-ne, és el Consell, i per tant també té una certa responsabilitat en la cerca de solucions al problema de temporalitat, i per això se convoquen les concentracions, perquè cap administració està lliure de responsabilitat en la generació del problema.
Vostès diuen que aquesta mesura suposa un atac sense precedents al dret laboral de personal temporal i interí.
Sí, i tant que sí, perquè bueno, la reivindicació històrica dels col·lectius de personal temporal i interí sempre ha sigut que se buscaran fórmules per les quals poguessin consolidar el treball, partint de la premissa de que està en una situació irregular, i de que porten anys i anys i anys en una situació de temporalitat i precarietat, com a conseqüència de la responsabilitat de l'administració, de la responsabilitat de la responsabilitat de l'administració. Per tant, aquesta era la reivindicació. Si hi hem d'afegir que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea li diu a l'Estat espanyol, sí, que té que articular mecanismes de sanció per a les administracions que abusen de la temporalitat. Vale? Aleshores, a partir d'ahí és quan s'incorpora una nova exigència, que és la modificació de la norma bàsica en matèria de funcionaris, que és l'estatut bàsic, per a introduir aquestes sancions. I ahí és on s'emmarca la proposta que fa el ministre el passat dia 25, sí, la fa pública del Congrés, en què fa una proposta concreta per a sancionar a les administracions. I resulta que aquesta proposta concreta a qui sanciona és a les persones, a les treballadors i treballadors que totalment són les víctimes del xabús, perquè diu que una persona que estigui generalment en una plaça i als 3 anys d'aquesta plaça no s'ha inclòs una oferta d'ocupació, el cessen automàticament, el tiren.
Claro.
Bueno, això no és sancionar les administracions, això és sancionar les persones.
Sí, el que jo me pregunte és, a l'hora de traure una llei, jo la meva pregunta és, vostès no estaven en esta negociació? No hi havia una taula per a veure el que necessitava este sector?
Ja, a veure, si n'hi ha una taula de negociació d'àmbit estatal en la que com els sindicats no estem, nosaltres no estem, malgrat tenir una ampla representació en el sector públic, amplíssima representació en el sector públic, però, bueno, el mapa sindical a efectes de representativitat està molt mediatitzat i només n'hi ha en aquesta mesa 3 sindicats. 2 que tenen la consideració de més representatius a nivell estatal, 2 que tenen la consideració de més representatius a nivell autonòmic, i després un tercer que està per el que supera el 10% de la representació en tots els àmbits. De totes maneres, una cosa són els àmbits formals de negociació, que són els meses, i una altra cosa és que hi ha una voluntat de parlar. Que a mi no és necessari tant de formalisme i sí sentar-se en una taula i parlar amb tots els interlocutors, no només amb aquests sindicats, que legítimament es correspon, però sí que té que haver una voluntat de parlar amb els col·lectius de persones interí que s'han organitzat i tenen un referent públic, i en altres sindicats que en determinats territoris, com és així, pues som el sindicat més votat en l'àmbit de la funció pública. Però no, aquesta opció no s'ha donat.
Per lo tant, sí que veuen que no hi es queda més remei que convocar esta vaga i anar a la vaga, no?
Clar, efectivament, que nosaltres estem en un procés de reivindicació i resulta que s'hem vist que la proposta del Ministeri justament va en sentit absolutament contrari, amb la qual cosa dius, ja no m'hi puc, no ens queda altra eixida, I per tant sí que s'ha decidit convocar vaga en el mes de juny, s'està treballant i s'ha aconseguit per a que tinga cobertura estatal i també s'està treballant per a que la convocatòria tinga el suport més ample possible, i ahí sí que s'han adherit més sindicats com CNT i les CT i fins i tot per contemar el suport de la Mort Vinal d'Hora d'Empleats Públics Temporals de la Comunitat Valenciana. Vull dir que estem intentant constituir una plataforma unitària de suport a aquestes mobilitzacions que sigui el més plural i el més representativa possible del col·lectiu de persones que estem parlant, que és el que està en abús de temporalitat.
Pues Rafa Reig, estarem pendents del que passarà el divendres i tornarem a contactar amb vostès en l'Estep i a veure què ens diuen. Moltes gràcies i bon dia.
Sí, a sobre el ballar, sí. Moltes gràcies.
Y da igual que has venido a buscar, porque aquí
sabe tu nombre aquí. Nadie sabe tu nombre aquí. Nadie sabe tu nombre aquí.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrece en sus instalaciones de la Avenida Francia 2 la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Me dices que me llamas y no lo vas a hacer.
Bueno, y ahir se celebrava el ple ordinari corresponent al mes de maig que se va aplaçar en el motiu de la final de l'Europa League que va enfrentar el Villarreal Club de Futbol, el Manchester United, en la ciutat polaca. Un ple marcat per el silenci, perquè es va faltar Joaquim Farnós Gauchís, qui fou president de la Diputació de Castelló i conseller de Sanitat, i aquí a l'Ajuntament de Villarreal li va concedir la medalla d'or de la ciutat. L'alcalde José Benlloc també va anunciar que se decreten dos dies de dol oficial i se van traslladar les condolències a la seva família. Un ple que s'aprova 5,6 milions més als seus comptes i per a recuperar, diuen, que inversions, per exemple, com comprar expropiar la parcel·la per a aquest quart institut, també modernitzar el regadió de la partida Pinella, climatitzar el gran casino, una adequació d'antics, dels antics juzgats, també aniran destinats diners a les festes de setembre, també als camins rurals i al tercer món. Precisament al tercer món li faran arribar 42.000 euros d'esta ciutat de Vila-real que tenim, que al fi i al cap és poquet, però enguany no podíem aportar ne més. Per què? Pues perquè ha sigut un any difícil per a tots. Anem a repassar tot això en tots els regidors que formen en este moment el que és l'Ajuntament de Vila-real, tant els que governen com els que no. Anem a sentir-los per separat a cada un què pensen, d'on han anat destinats aquesta quantitat de diners que s'incrementarà per a la pròxima, el pròxim any de l'Ajuntament de Vila-real, és a dir, el que està en vigor, el 2021. I ara està amb nosaltres Maria Fajardo, ella és portaveu del grup municipal Compromís de l'Ajuntament de Vila-real. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ahir en el ple vostès presenten dos mocions. La primera és per a la creació del Consell de les Dones de Vila-real, no?
Sí, de fet és la moció per la que farà una setmaneta vaig estar així parlant, mm-hmm. perquè era una iniciativa que pensàvem que podia fer, que era un molt bon moment per a plantejar, perquè és el moment ara de les dones i pareix que tots aquests òrgans consultius composats per dones per a fer polítiques feministes i que no les faça ningú per nosaltres, sembla ser que són iniciatives que estan duent-se a terme en molts municipis i en moltes administracions i pensàvem que l'Ajuntament de Vila-real, sent el segon ajuntament més gran de la província de Castelló, doncs era una molt bona idea implantar-ho així. A més, així tenim també la regidoria de participació ciutadana, per tant, i també la regidoria d'Igualtat, òbviament. Per tant, veiem que era una manera de confluir aquestes dues regidories i d'aportar aquest granet de sorra a la nostra ciutat en aquest caràcter més feminista o més d'aquesta visió des de les dones. Però va ser una sorpresa, perquè va ser tots els grups municipals, a excepció, evidentment, de Vox, havien votat a favor, però quan va arribar el moment de la votació del Partit Socialista també va votar en contra de la Constitució d'aquest òrgan. Per tant, ens van tombar la moció.
És dir, vostès ja sabien que Vox votaria en contra.
Sí,
però ho podia
arribar a deduir, que Vox votaria en contra.
Uh-huh. En principi, el Partit Socialista estava a favor i a última hora voten en contra i li han donat explicació.
Jo no sé si al principi estaven a favor o no, simplement que me sobta que un Partit Socialista a una cosa així vote en contra i s'alinee amb Vox, però és el que va succeir. La explicació de vot que ens donen, la veritat és que també no sé com qualificar-la, perquè el que ens diuen és que comparteixen amb nosaltres que és un bon moment per a implantar aquest tipus d'òrgans, que estan molt a favor de la igualtat, perquè així, de fet, van convertir la regidoria de la dona en la regidoria d'igualtat, que no entenc jo massa bé què volia dir-nos la regidora amb aquest comentari, però que no podien votar-la a favor. Aleshores, a mi el que em fa intuir, bàsicament, és que no podíem votar-la a favor perquè era una proposta de compromís. Aleshores, com era una proposta de compromís, no podem votar-la a favor i entenc que en un temps doncs, tindrem eixe òrgan consultiu, però idea d'ells, o no sé.
La següent moció que presenten és per Vila-real per demanar la rectificació al Ministeri de Cultura de l'origen de les bandes musicals valencianes, que això sí que ha sigut una cosa molt sonada, eh?
Sí, és com que és en un Reial Decret que estableix en el Reial Decret 229/2021 del 30 de març. El que fa és establir l'origen de la Unió Musical, de les bandes de música valencianes, que sabeu que tenen un paper molt important, no sols a nivell de la qualitat dels nostres músics, sinó també de que pràcticament en el País Valencià no hi ha xiquet que no nasca i no s'apunte a banda, pràcticament, en molts pobles. Aleshores, es plantejava un origen molt vinculat a les agrupacions corals catalanes d'Anselmo Clavé i potser sí que siguen similars en data, els orígens, però són, en tot cas, paral·lels, no són confluents. Aleshores, havíem de deixar clar quin és l'origen verdader de les nostres bandes de música i que, tot i tindre paral·lelismes amb el que dic, amb este procés de les corals catalanes, no és el mateix i, per tant, és una reivindicació que ha fet la societat, la Unió de Societats de Bandes de Música d'ací del País Valencià, i nosaltres pensàvem que havíem de recolzar-los i per això vam presentar esta proposta, que va ser aprovada per unanimitat, perquè crec que és una cosa compartida, vamos.
Vostè recorda l'última vegada que li han votat una moció per unanimitat?
No. I de fet crec que ha sigut precisament aquesta, perquè és un suport al final a la Unió de Bandes de Música.
Què li pareix que en este ple s'hagi aprovat dos expedients de suplement de crèdit per incorporar-los al pressupost 2021, que sumen vora 5,6 milions d'euros? Considera que este increment feia falta, era necessari?
Este increment feia falta o era necessari? Això ens ho hem plantejat moltes vegades així, perquè jo he repetit constantment, sempre que se m'ha preguntat, que no acabava d'entendre per què en els pressupostos havíem inclòs eixa comissaria de policia, per a la que ja tenim els terrenys, quan eixa comissaria de policia en els pressupostos generals de l'Estat no està pressupostada. En canvi, no teníem en els pressupostos posat els costos que mos podia suposar la despesa per a l'adquisició de terrenys per al quart d'institut, quan el quart d'institut sí que estava en el pla edificant de la conselleria. Aleshores, això és una cosa que sempre hem plantejat. Però ara és cert que sí que pareix ser que han assumit que el quart d'institut de Vila-real deu de ser una realitat i que és molt necessari, que per això ho ha contemplat la conselleria d'Educació en el seu pla edificant, i ara doncs han hagut de licitar una partida per a poder adquirir els terrenys per al quart institut. Després també n'hi ha projectes que són cofinanciats amb Diputació i amb altres conselleries, com pot ser la rehabilitació d'algun parc, que ho fan conjuntament amb Diputació. I per tant, esta modificació que s'ha produït doncs aglutina moltes inversions que estaven pendents, i per tant nosaltres en este cas sí que ho vam recolzar.
Han votat a favor. Hi ha gent que ha criticat que se destinen 240.000 euros per a festes de la Mareu de Gràcia en setembre. Vostè què pensa?
Nosaltres també és una cosa que la veritat és que ens sobta moltíssim, perquè els diners de les festes que s'han estalviat aquest any passat, 2020, ha sigut una xifra que contínuament, concretament el Partit Popular està demanant contínuament per fer inversions en altres llocs. La justificació era que, degut a la Covid, aquests diners s'havien emprat per a altres coses, no? Per a facilitar material higiènic i higiènico-sanitari als edificis municipals i per a les activitats. Però finalment veiem com ara sí que se licita una partida molt grossa, perquè és molt grossa, per a unes festes que tampoc saben ben bé com van articular-se. O és que igual ells tenen informació que sí que saben com van a fer-se, però les festes és una cosa que, tot i que sabem que en setembre es podran fer més coses, perquè també estan programant-se falles en altres municipis, no? o festes que sabem que són macrofestes, ara així no sabem ben bé què se va a fer realment. Aleshores, jo suposo que aquests 240.000 euros ens els hauran de desglossar també en quines partides concretes per a festes es van a destinar.
Vostè sap que així al carrer Major s'ha ocupat una casa i que, bueno, estan ahí, sap que són 8 joves que han vingut de fora de la Comunitat Valenciana i que tenen fins i tot penjada una bandera del Villarreal Club de Futbol. Què pensa vostè d'esta situació?
La situació de l'ocupació de vivendes, malauradament, així a Vila-real no és una cosa que ens pille de nou, encara que ara parega que és el poble ara, en este moment, quan està sorprès. Però fa més de 10 anys que en el barri en el que jo visc s'ocupaven vivendes. I és gent de fora, no és gent de fora? Bueno, depèn de lo que consideres de fora, perquè també és gent que no és vilarrealenca de soca la que està ocupant aquestes vivendes. Són persones que van vindre així un bon dia i que ara, igual després de 25 o 30 anys vivint en el poble, doncs ja són vilarrealencs i vilarrealenques.
Però el que jo li preguntava és, vostè considera que tindrien que tindre una llei que regulara l'ocupació de les vivendes? Que regulara millor aquesta ocupació? És a dir, en aquest cas, no pareix que estiga massa ben regulada quan les vivendes continuen ocupades.
Sí, jo també ho pense, que òbviament és una problemàtica que ha sorgit, que abans esta problemàtica només estava a les grans ciutats i ara sembla ser que cada vegada més ho veiem en altres ciutats més xicotetes com pot ser la nostra, i per tant sí que és una situació que ara més que mai està d'actualitat i cal agafar el bou per les banyes i intentar buscar alguna solució, perquè sobretot quan s'ocupen vivendes que no estan buides i que són de propietaris. Però
vostè diferència entre les vivendes d'un propietari i
d'un
entitat...
banc, sí, i d'una entitat bancària, jo crec que sí que ho hem de diferenciar, perquè no és el mateix ocupar una vivenda que té un propietari, que és una persona, que ocupar una vivenda que és d'un fons buitre, que és d'entitats bancàries que acumulen milers i milers de vivendes. No vull dir amb això que esta vivenda s'ha comentat que és de la Caixa Rural nostra d'ací del poble. No té res que veure una Caixa Rural, la Caixa Rural de Vila-real, amb una gran entitat bancària. Això també li ho dic, perquè la Caixa Rural de Vila-real no sé fins a quin punt tindrà un parc ampli de vivendes. És una Caixa Rural xicoteta que encara segueix funcionant a mode de cooperativa en moltes coses. Aleshores, no ho sé, no vaig a clavar-me ahí, però sí que sé que tenim grans entitats bancàries com és el Banco Santander, com és Bankia, que tenen un gran parc de vivendes on, que estan ocupades simplement perquè en un moment donat es va produir un desnonament perquè va haver una família que no va poder fer front a la seva hipoteca.
María Fajardo, portavoz de Compromís, moltes gràcies per haver vingut i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Estàs a la 92.2 FM.
La Menera t'ofereix una gran varietat de fruites i verdures del temps al millor preu. La Menera, fruites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Vila-real.
I ara tenim també nosaltres a Héctor Folgado, ell és portaveu del Partit Popular de l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia, Héctor.
Molt bon dia, Susana.
El ple avala incorporar 5,6 milions de pressupost per ajudar a reactivar la ciutat i cofinanciar els projectes en l'era post-Covid. I el Partit Popular de Vila-real s'absté.
Has dit 5,6 milions d'euros que han incorporat enguany al pressupost que van sobrar de l'any passat, que són els remanents, que són els diners que sobren. Jo crec que hauríem de fer una reflexió prèvia importantíssima. Així hem tingut debats. Jo recordo que quan ho diem aixina i nosaltres veníem a demanar que l'any passat, que era un any dur, va ser l'any més dur de la pandèmia, que l'Ajuntament de Vila-real no va donar ni un euro en ajudes. Quan jo te demanava que es preguntares a ells per què no havien donat diners en ajudes, tu me contaves que ells te diuen que és que perquè l'Ajuntament està en una situació molt delica, molt, molt delica, pels empastres del PP, per com s'han encontrat el poble, 10 anys després, i que no tenien ni un euro per poder donar als veïns.
A més que no eren l'organisme adequat. Ells consideraven que era Generalitat el govern d'Espanya el que devia de donar-hi aquests diners.
Això ho diuen ara, però tampoc, perquè ells han donat ara ajudes en el 2021. Però diuen que no les donaven perquè no tenien diners i que pujaven la contribució perquè la situació econòmica de l'Ajuntament, ells diuen, tots sabem que és molt delicat. Nosaltres diem que no, que això era mentira, que era un engany i que ho veuríem en el temps. El temps és ara. El temps és aquest punt que acabes de llegir i la xifra són 6 milions d'euros que van sobrar de l'any passat. Que demostra i confirma que l'Ajuntament de Vila-real, com el Partit Popular venia pegant cabotades contra una paret i dient als veïns, tenia l'Ajuntament capacitat suficient per ajudar als veïns i no ho va fer. Capacitat econòmica i capacitat legal, com ara s'ha demostrat. L'any passat ens van negar la bonificació de l'IBI als comerços afectats. El PP ho planteja i ells voten que no.
Sí, però si no s'incorporés remanent no se podrien comprar també els terrenys per aquest quart d'institut.
Sí, sí. No estem, ara te faré la reflexió sobre això. Però arribem al punt de hem d'assumir tots que ens van enganyar, que ens van dir que no donaven ajudes i que pujaven la contribució perquè es feien falta més diners, perquè estàvem arruïnats, i ara sabem que era mentira i que els han sobrat 6 milions d'euros, que no són 100.000 euros, 6 milions d'euros. Per tant, la pujada de la contribució era innecessària i no donar ajudes va ser una molt mala decisió que va deixar a moltes famílies ofegades i que va obligar els comerciants a eixir a la porta de l'Ajuntament en un perol. Feien bé, perquè gràcies a que ells van eixir en un perol, l'Ajuntament va decidir canviar d'opinió i començar a traure aquests diners que ja sabíem que tenien per a poder donar les ajudes que han arribat ara. I ara me diu, sí, ara necessitem que s'incorporen estos diners que tenim, que ens van dir que no teníem, per vendre aquesta situació de que estem mal econòmicament i justificar la seva inacció política. I ara això necessita una altra reflexió. Diu, necessitem aquests diners per comprar o adquirir els terrenys i poder fer el quart d'institut. 10 anys després, que ens venien que no teníem un quart d'institut que fa falta per aproximar el batxillerat a totes les zones del poble, la zona nord no el té, i aquests alumnes han de desplaçar-se molt, doncs 10 anys després sabem que no tenim quart d'institut no perquè la Generalitat no hagi volgut fer-lo, sinó perquè fins ara, en els últims 10 anys, l'Ajuntament de Vila-real no havia destinat ni un euro a adquirir els terrenys. L'única obligació que té un ajuntament per a construir un institut és cedir-li a la Generalitat els terrenys. No ho havien fet en 10 anys. El cost són 600.000 euros. No estem parlant de gran coses. Han hagut 2,5 milions pel Gran Casino, però no n'hi havien 600.000 euros pel quart d'institut.
Hi ha gent que critica el fet de que una de les quantitats estiguin destinades per a festes, que són 240.000 euros. Jo no sé si vostè això criticarà massa, perquè vostè ha sigut un gran col·laborador en festes de la ciutat, no?
No, evidentment les festes són un revulsiu econòmic per a una part important de l'activitat del nostre poble. O sigui, les festes són i tenen una part de diversió que és evident, que és la pròxima, però també tenim que veure que hi ha darrere d'una programació festiva o darrere d'una programació cultural, que és un moviment social i per tant un moviment econòmic que ajuda a bars, a restaurants, a geladeries, a comerços, a moure.
Una abstenció que significa? Que no s'està d'acord o que li pareix bé, però no com van a fer el repartiment?
Clar, al final una abstenció, nosaltres en el pressupost vam votar que no. Vam votar que no perquè trobàvem a faltar moltes de les coses que ara incorporen.
Per tant, ara...
I ara votem abstenció perquè considerem...
És que en endavant, no?
No, perquè no volem bloquejar-lo, una, perquè poden ser positives, perquè no podem compartir-les totes al 100%, perquè al final els diners que se van negar per a donar al poble en ajudes l'any passat, ara se'ls reparteixen els regidors en les seues regidories, perquè apareixen inversions que si ens diuen que estem en una situació tan delicada, ficar mig milió d'euros per fer despatxos en els antics juzgats, mig milió d'euros per seguir fent despatxos pels regidors en els antics despatxos, quan ens diuen que estem en una situació molt delicada, pues bueno, jo a lo millor aquests diners els destinaria a seguir donant més ajudes a col·lectius que encara no han iniciat la pandèmia, que encara avui tenen les portes dels seus negocis tancats i que les ajudes que s'han donat estan bé però no són la panacea.
Han presentat tres mocions. Val? La primera és sobre el pla del govern d'implantar peatges en la xarxa d'autovies estatals.
Que poquet dura l'alegria en casa del pobre, podríem dir, no? Després de tota una vida reclamant a tots els governs, que s'alliberara l'AP7, ja va ser un govern del Partit Popular en Íñigo de la Serna com a ministre d'Infraestructures el que anuncia que ja no s'anava a tramitar una nova pròrroga, que després executa ja el Partit Socialista, i ara ens dicen en la grandíssima sorpresa de que volen fer-nos pagar no per aquesta autopista, sinó per l'ús de qualsevol autovia en tota Espanya. Per tant, estem dins d'una aplicació d'impostos massius als espanyols, com després parlarem en una altra de les mocions que nosaltres plantegem, i que s'estimen que per fer ús de les nostres autovies podem tindre un gasto mensual, les castellonens, d'uns 60 euros, inclús els autònoms que treballen i que utilitzen aquestes vies podrien arribar a tindre un cost de 1.000 euros al mes per aquesta aplicació que ara se planteja. I que no és un estudi, que no és algo que us ha plantejat per a veure com financem això de les carreteres, que és possible que sigui un debat que el govern d'Espanya en algun moment tinga que analitzar. No estem parlant d'això. Estem parlant de que ja Pedro Sánchez, del Partit Socialista, li ha demanat 70.000 milions d'euros a Europa, i Europa li ha dit, vale, te'ls done, però dime tu com vas a pujar els impostos o què vas a fer per recuperar-los. I ell li ha dit, pues lo que vaig a fer va ser tot això. I ja dona com ha fet que ens va fer pagar per circular per les autovies.
Per lo tant, li tomben la moció, no?
Sí, no, el Partit Socialista, el seu rodillo ens tomba totes les mocions que nosaltres presentem.
En este cas, la primera és tombada només per el Partit Socialista, és així,
sí,
no?
Sí.
La segona moció que presenten és referent a la sol·licitud de constitució de la taula tècnica local de violència de Vila-real. Ahir ni hi ha una unió entre el Partit Socialista i Vox.
Sí, ahí se va a abstenir Podemos y va a votar en contra. Va a votar en contra el Partit Socialista. També se va abstindre Compromís i Ciutadans ens va apoyar. Què és el que planteja esta moció que nosaltres fem i que de fet naix perquè tenim una companya que treballa en la seva professió en un àmbit molt dedicat a això i que és molt sensible també en aquests temes, igual que el partit. No? I nosaltres pues, intentem no fer accions o plantejar propostes el dia internacional de, sinó que intentem en un tema tan delicat com este plantejar-li a l'equip de govern mesures que considerem poden millorar, en este cas, un tema tan delicat i en el que tots solem caminar a una, com és la violència de gènere i fer-li front. No? Hi ha una idea que si se treballa, que no és una idea en l'aire, sinó que hi ha ajuntaments que ja estan aplicant-la, que és aquesta mesa tècnica en local en la que diferents àmbits, diferents col·lectius estan alerta del que puga passar en el nostre entorn, que busquen mecanismes per a facilitar el conèixer qualsevol problema que pugui existir en aquest tema, plantejar propostes i també solucions des d'aquest àmbit tècnic. I bé, en aquest cas, pues, bueno, l'equip de govern va considerar no apoyar-la i podem abstindre's. Nosaltres seguim plantejant, no era una moció que tenia un tint polític i per tant no és la nostra intenció fer un desgast polític en això, era intentar sumar en esta part. L'equip de govern considera que no cal doblar esforços en aquest sentit i per tant, pues, bueno, ahí va quedar la moció sense aprovar-se.
La següent moció té que veure en això d'implantar el que se diuen impostos, que un d'ells era el peatge, però allò que l'hem dit a Brussel·les de que sí que podrem recuperar aquesta quantitat de diners que ens deixen. Vostès li diuen, insten al govern a no fer increment per aquest pla de recuperació que es diu el govern. I li el tomben també, no?
Sí, clar. Ens ho tomben, en aquest cas jo els he de reconèixer la coherència. El Partit Socialista com ha de votar en contra a aquesta aplicació massiva d'impostos si ells se la creuen i l'apoyen? El Partit Socialista no és d'ara. O sigui, els ciutadans ens hem acostumat a quan ve el Partit Socialista a governar comença la pujada d'impostos, perquè el Partit Socialista és bon governant mentre ens trau i té diners i ens trau diners als ciutadans. I la pujada d'impostos, bueno, ara estem tots en la broma, que no és ninguna broma, de si eres ric posant la llavadora a les 6 de l'esprà, però eres ric o no eres ric posant la llavadora, perquè ens han pujat la llum a uns nivells desorbitats, estem ja en nivells de rècord, en les hores de més ús del consum elèctric en les cases ens han pujat la llum al màxim històric, però és que ens han pujat hasta els impostos de refrescos.
Ja, però ells el que ens diuen és que estos contragen hidroelèctrica ja venien fets i venien heretats, per tant no tenen més remei que mantindre'ls hasta que tornen a fer nous contratos en aquestes noves macroempreses.
Ja, però la tarifació, la derivació, pregunta als llauradors ara en el tema de com els va aplicar, es pugen un 40% també la tarifa de la llum per el tema del regadiu, és que està afectant a tots, però és això i és la tributació conjunta que han eliminat, la pujada de l'IR RPF, la pujada de donacions de patrimoni de successions, tot, la tassa Tobin, tot és que estem assistint a que estan aplicant lo dels peatges, una pujada massiva d'impostos, que és el que fan sempre. La gent recordarà que ara se complissin 11 anys des de que Zapatero va aplicar aquell paquet de retallades socials, la més important que s'ha aplicat en el nostre país i que a ell li va costar la presidència. Pues, darrere d'això, d'allò que va fer Zapatero en aquell moment torna a vindre este pla dels socialistes i del senyor Sánchez, que porta el mateix camí, que és pues, atacar a les rendes mitges conforme s'està atacant en una pujada d'impostos desorbitada.
El Partit Socialista le tomba les tres mocions. Res raro, per una altra banda. O sigui, sí. És dir, ahí se nota que cada un són d'una banda. És dir, què li pareix a vostè esta casa que tenim al carrer Major ocupada? Això sí, del Villarreal som perquè la bandera està al balcó.
Pues la veritat és que és un tema que ens preocupa i que ha fet que nosaltres en altres ocasions vinguérem presentant mocions. I he de dir que no fa molt, en resposta a una de les nostres mocions, se'ns va dir que era un problema que a Villarreal no estava tan evident. I nosaltres diem, a veure, és un problema greu a tota Espanya per una legislació nacional que cal canviar i que tenim que poder tindre un desalojo exprés de la gent que hi està. Però que també totes les administracions, la Policia Nacional li correspon, però també els ajuntaments. Nosaltres veiem en Badalona, per exemple, que està governant García Albiol, el nostre alcalde, té una problemàtica important també en ocupació i veiem com l'Ajuntament de Badalona s'ha volcat moltíssim en tindre uns equips especials de policia, en uns protocols especials d'actuació, no quedar-te llavant en dir pot ser més o menys competència, que evidentment això naix de que té que haver un canvi de legislació i que no pot ser que s'estiga protegint el que ha pegat la pata en la porta.
Ha tingut que vindre al centre del poble perquè tot el món se mos faci evident que així en Vila-real també s'ocupen cases?
Pues lamentablement sí.
Vostè a vegades s'ha parat a pensar la resposta social que podrien tindre, perquè clar, un posto tan emblemàtic com un edifici protegit, podem enfrontar-nos a una manifestació popular, eh?
Sí, però una manifestació popular que te dia lamentablement ens hem donat compte o ens hem alertat quan ha vingut al centre, però a lo millor, i te di per una resposta de l'equip de govern, no ho feia tant de cas quan a lo millor era un cas puntual en altres zones de la ciutat. Uh-huh. Nosaltres hem conegut altres casos que tots ens hem de preocupar per igual, clar.
Vostè diferència entre quan una casa és d'una persona física o quan és d'una entitat?
És que encontrem, hem contrat en Vila-real dels dos casos. O sigui, si la picaresca la tenen, els ocupes en tots els sentits. Busquem, pues, hi ha cases que poden ser desbancs, però també altres cases que puguen estar abandonades. Siga com siga, la solució de la pata a la porta, que en algun dia el regidor de Podemos i tenient alcalde va defendre en el ple de Vila-real, de que la pata en la porta per a la... No, la pata en la porta no pot estar mai aprovada per ningú. I el govern, i ara ells són govern d'Espanya, han de ficar totes les facilitats per a garantir una vivenda digna a tot el món, com diu la nostra Constitució. Però la patada en la porta no és la solució. I front de la patada de la porta no pot haver ninguna contemplació. I que dins d'una casa hi hagi gent que ha entrat de manera il·legítima i que ha entrat en contra de la voluntat del seu propietari, i més igual que el propietari siga un veí, un particular, una empresa o un banc, això hauria de permetre a l'administració actuar de forma immediata. 24 hores, Susana, me pareixerien ja massa.
Héctor Folgado, portaveu del Partit Popular de l'Ajuntament de Vila-real, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Ellas se miran y se dejan ver, se conocieron en invierno.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Bring that ass back like a boom, 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 boom.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de Seat, Cupra, Opel y Mazda en Vila-real del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de Seat Vila-real. ¡Te esperamos!
Portaveu de Ciutadans, Domingo Vicent, molt bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
Ja ha recuperat la veu, no? Després de...
Sí, sí, una setmana després ja han recuperat la veu.
De que vostè fora un dels que estava allà animant el nostre equip, no?
Sí, sí, encara ho tenim ahí en la retina ben guardadeta.
Bueno, vostè està a favor d'aprovar aquests 5,6 milions d'euros en el pressupost per ajudar a reactivar la ciutat? Voten a favor?
Sí, així és. Nosaltres vam votar a favor, ja ho vaig explicar ahir en el plenari, per coherència amb el que havíem fet prèviament, no? Nosaltres vam votar a favor dels pressupostos perquè vam negociar en el Partit Socialista una sèrie de condicions que bàsicament pues, anaven destinades a millorar el manteniment i el civisme en la ciutat, que és una cosa que es reclamen molt els veïns, en reforçar ese àmbit comarcal i també en buscar solucions per al tema de l'urbanisme i la reactivació econòmica.
Vostès presenten una moció i la moció és en suport als nostres jovens, perquè per a vostès és la generació de la doble crisi.
Sí, així és, també ho vaig explicar. Els joves estan sent els grans perjudicats ara en la pandèmia, ja venien perjudicats abans. Recordem que en el 2008 va explotar una crisi immobiliària i financera brutal. Que ha deixat pues, a molts joves que entonces acabaven o començaven la carrera o els estudis pues, pràcticament sense oportunitats, dificultats per a trobar treball, treball molt precari o bé per ser temporal o per ser parcial i en sous pues, prou més baixos de les generacions anteriors quan començaven a treballar. Així no se'ls ha fet impossible pues, crear un projecte de vida, buscar-se casa i formar família. Se'ls ha fet molt costa per amunt, no? I el que lamento jo molt és que estos últims anys quasi que s'ha aparcat i se debat i no se parla de totes aquestes reformes que tanta falta fan, sobretot per ajudar-los als joves, com és per acabar la precarietat laboral, per reformar l'educació i la formació professional o per destinar recursos a les polítiques actives d'empleo. A nivell local no se pot fer molt, però també van proposar pues, que se fomentarà la seva participació de manera transversal en tots els àmbits de la ciutat i a nivell polític també. I inclús que se reforma serà això, l'ocupabilitat, l'habitatge, tenint en compte que el Vila-real tenim moltes vivendes buides i la formació per a que puguin trobar treball de qualitat.
Esta moció la recolza? Quin grup?
La dels joves la recolzen tots els grups. És una moció que va eixir per unanimitat. Ens van presentar esmenes el Partit Socialista, crec que va ser, i les vam acceptar, però només afectaven a la part d'àmbit local, que ahir van retocar algunes cosetes i les demandes a nivell estatal pues, estaven ahir, no?
Vostè s'ha donat compte que la seva moció és de forma unànime, però vostè recolza totes les mocions que presenten tots els grups, és dir, li pareixen que no hi ha que tindre color, sinó ganes de que avance una ciutat, no?
Sí, sí, este plenari justament pues, va donar la casualitat de que Ciutadans van votar a favor de totes les mocions perquè totes anaven en línies en les que estàvem d'acord, no?
Això és la postura de Ciudadanos en este moment, el posicionar-se en el creixement i no en abandonar polítiques determinades?
A veure, nosaltres sí que abanderem polítiques determinades, però que tenim clar, que ho he explicat moltes vegades, que nosaltres no fiquem el passat com a excusa. La nostra finalitat, el nostre objectiu és buscar solucions als problemes dels ciutadans i per això fa falta dialogar en qui siga i arribar a consensos, pues ahí estarem nosaltres. També he dit moltes vegades pues, que Ciutadans està per a construir, no per a destruir. No, quan aprovem una moció o plantegem alguna solució per a algun problema, no mirem qui està a l'altre costat, sinó el que mirem és el contingut d'aquesta moció i en funció d'aquest contingut o el que se pretén aconseguir, pues, donem el nostre suport o no.
En aquest cas, jo ara sí que vull que se posicione. Sap que en la carrera major tenim una casa ocupada i vostè què pensa dels ocupes?
Bé, jo crec que el que Ciutadans pensem dels ocupes està molt clar en quant que en el 2018, en abril del 2018, ja van presentar una moció plenària de Vila-real alertant d'este problema de que Vila-real era una ciutat susceptible de ser víctima del delicte d'ocupació, perquè això és un delicte, hi ha que dir les coses clares, i en aquell moment pues, tant PSOE com Compromís van votar en contra. Nosaltres demanàvem pues, més atenció als propietaris de les vivendes, una oficina que els ajudarà a fer front a aquest problema quan els ocorrirà, o més vigilància al carrer, no? Que tornarà a haver aquesta policia de barri que al final pues, sempre fa aquest efecte dissuasori. Però ja et dic, en abril del 2018 ens van dir que això no era un problema en Vila-real, no? L'any passat, en agost del 2020, van tornar a insistir en el tema en què feien falta demanar a l'Estat unes reformes per agilitzar els desaucis en els casos d'ocupació i en aquest cas sí que van aconseguir el suport del Partit Socialista, del Partit Popular i de Vox.
I la diferència entre que siga d'una persona física i que siga, encara que siga la seva segona vivenda o que la tinga tancada, o una entitat, vostè pensa que s'ha d'aplicar la llei d'igual manera?
M'agrada que me facis aquesta pregunta perquè és un tema que estava pensant anteriorment.
Claro.
A veure, ara...
Ahí tenim sentiments encontrats, no?
Sentiments encontrats, però al final el que pensem és que si excusem un delicte perquè és propietat del banc, pues, més endavant vos trobarem una altra excusa per a seguir fent aquest delicte. Ara és perquè és un propietari del banc, però potser d'ací dos o tres anys és perquè és una segona vivenda i que no, com no l'estàs utilitzant, pues te la poden ocupar. No, jo crec que no n'hi ha que ficar excuses, la llei és igual per tots, n'hi ha que complir-la i en la majoria d'ocasions pues, si una vivenda acaba sent propietat d'un banc és perquè hi ha un problema ahí darrere.
Quan li expliquen el pressupost d'estos vora 5, bueno, un poc més de 5,6 milions d'euros, les coses en les que volen invertir aquests diners, a vostè què li sembla? Per exemple, l'institut?
Va ser una de les coses que van demanar en, a l'acordar els pressupostos, que s'agilitzarà totes les inversions pendents, tota la part que pot fer l'Ajuntament, però especialment pues, en el quart institut i en la comissaria de Policia Nacional, que és on l'Ajuntament té que actuar i ficar terrenys a disposició de l'Estat i donar facilitats per a que se facin aquestes inversions a altres administracions. Aleshores, és molt important que el quart institut ja pugui disposar de terrenys.
Els 575.000 euros per esports?
Bé, esports és una de les àrees que més gasto tenim, una de les àrees que més veïns de Vila-real gasten i que en una situació en la que pareix que anem anant tornant a poc a la normalitat i que ja no n'hi haurà volta enrere, pues, però que així no hi tot, n'hi ha que mantindre mesures, pues és precís mantindre i ese nivell de manteniment per a que puguen els veïns puguen disfrutar de les instal·lacions.
I no? Esos 240.000 per a festes?
Per a festes, pensem que portem 2 anys sense festes. En setembre no sols estem parlant de que tindrem una espècie de festes, que possiblement podrem tindre ja una part de festes, sinó que també tenim que pensar que portem que l'any passat, per exemple, no van haver festes de barris i tots sabem que les festes de carreres en Vila-real són molt importants. Des que acaben les festes de Vila-real hasta pràcticament 2 anys, pues, són moltes les festes de carrer que se fan i estic segur que els veïns de Vila-real estan amb moltes ganes també de tornar a poder compartir taula en els seus veïns i n'hi ha que tindre en compte que també n'hi haurà que mantindre unes condicions de seguretat encara lligades a la pandèmia.
Què li pareixia més important, el llogar de bicicletes o continuar impulsant les iniciatives de reactivació econòmica en el pacte local del Renaixement?
Bé, jo crec que són dues coses importants. L'any passat se va quedar aparcat el tema de les bicicletes. Tots estem d'acord en que Vila-real té que ser una ciutat cada vegada més saludable i per això nosaltres també vam presentar una iniciativa per a que se potenciaren els trajectes a peu i en bici. I el fet que se recuperi la inversió en les bicicletes de lloguer pues, és important, ara que a poc anem tenint també més carrers bici, però la part de la taula de renaixement per a nosaltres és molt important i era una altra de les condicions que vam plantejar en l'acord de pressupostos, no? que se mantinguera i que quan estiguin els remanents pues, que se doblara la quantitat destinada. Ara falta que tots treballem per a que aquests diners tinguin un ús i siguin útils per a reactivar l'economia de Vila-real.
Estava un poc molest perquè per a vostres jardins estan prou descuidats.
Sí, així és. Nosaltres vam demanar un reforç i una millora en el manteniment dels jardins. Ens va donar la paraula de que així no seria en base a uns contractes nous que s'havien fet, però aquests contractes s'ha retrasat la licitació per uns problemes i després per l'entrada en vigor del pressupost. Entonces, ahir li vam apretar al regidor Paco Valverde per a que se mullara i diguera quan anaven a començar ese manteniment de jardins, perquè la situació és realment lamentable ara mateixa i ens va dir que esta setmana segurament ja podrien entrar les empreses noves.
Doncs, Conter, que m'ha agradat molt esta paraula de l'Ivam Apretar, que és molt de la ciutat d'ací, de Vila-real. Moltes gràcies, Domingo Vicent, regidor i portaveu de Ciutadans. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza o en interior hasta el toque de queda. Y también para llevar McDelivery y McAuto. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras, como nuestra American Style Chicken. McDonald's Villarreal y Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Agricultor. Closer, seguramente la mejor solución contra pulgones, cochinillas, mosca blanca y cotonets. Closer, la mejor solución contra cotonets y el mejor precio en su sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, 964-322041.
Se fue a las 10, no me avisó.
Unides Podem, Erestat, sí. Esquerra.
Unides Podem, conferència d'Esquerres per Vila-real.
Espera. I ara també el portaveu d'Unides Podem, conferència d'Esquerres per Vila-real, que va fer una valoració de lo que va ser ahir el ple. Bon dia, José Ramon Ventura Chalmeta.
Hola, molt bon dia.
Ahir s'aproven un poc més de 5,5 milions de pressupost per ajudar a reactivar la ciutat. Quan li fan l'explicació de per què, d'on van aquesta quantitat de diners, donat que vostè vota a favor d'aquesta incorporació d'aquests milions, quan vostè li desgranen, li pareix correcte en què van a utilitzar-lo?
Bé, nosaltres, antes de que això arribi al ple, nosaltres ja estem en govern i ja sabem on van anar aquestes quantitats, quines creiem que són necessàries, quines no, ho hem decidit i ens han informat també en Junta de Govern, i la veritat és que creiem que són necessàries aquestes inversions, són necessàries també altres inversions, però no tenim la capacitat d'invertir tot el que ens agradaria.
Este conveni de 40.000 euros per a la modernització del REC en la partida Pinella seria algo que vostè defendria amb passió, no?
Este conveni realment és de 80.000 euros. Són 40.000 euros en este primer any, 40.000 euros el següent any, i possiblement tinguem que ajudar-los en alguna cosa més, perquè és un projecte molt important per a la modernització del regadiu, per a estalviar l'aigua, per a estalviar en l'electricitat en el repartiment d'aquesta aigua, i per a que els llauradors d'este poble tinguin un futur una mica més, menys fosc, perquè realment el que estalvien en aigua tampoc serà la panacea.
A més, van a aportar 5.000 euros a l'estudi en la universitat, a fer aquest estudi en la Universitat de València per al control de la plaga de cotonet.
Sí, nosaltres estem cooperant en la cooperativa per a la cria del depredador, i també estem col·laborant en la Diputació, la mateixa cooperativa, els Regants de Pinella i la Universitat Politècnica de València, que estan fent un estudi per a millorar les trampes de feromones, i nosaltres vam pensar que era molt important col·laborar en ells. L'estudi se fa a Vila-real, les trampes les han ficat així per a fer els tests, i creiem que era molt important donar-li pulmó.
Què li pareix els 42.000 euros que van a estos tercers països que se donen per part de l'Ajuntament de Vila-real?
La veritat és que és una quantitat xicoteta.
A vostè se li queda curt, no?
Una miqueta.
Per exemple, entre els...
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal. Avenida de Francia 62. Tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Almassora reprèn la seva programació cultural amb teatre, cine, monòlegs, música i activitats per als més menuts. Consulta l'agenda municipal a www.almassora.es i puja't a la cultura. Ajuntament d'Almassora.
Con la casa. Sense tallar-te la entrevista del regidor de Unides Podem, però intentarem recuperar-la i estarà pujada a la pàgina web. Anem a donar la benvinguda ara a Javier Serral Bolles, el portaveu de l'equip de govern. Bon dia, Javier.
Bon dia,
Susana. Un ple caracteritzat per aquell minut de silenci, per este persona que ha faltat i que ha sigut medallador a la ciutat, Joaquim Farnós Gautxia.
Sí, una persona important en els anys, no? En l'última època dels anys del segle XX i la primera d'aquests, no? I que també va fer coses també per Vila-real i se li va reconèixer en el seu moment ixa part. L'alcalde també va estar present en el soterrar el dilluns en representació de l'Ajuntament. I bueno, com a part de protocolària, com de crec que és de raó, pues van fer 10 minuts de silenci també i se van ficar un dia de luto per aquesta raó.
El ple avala incorporar 5,6 milions al pressupost per ajudar a reactivar la ciutat i cofinançar projectes en l'era post-Covid. L'alcalde agraeix el suport dels grups, però clar, el Partit Popular i Vox, saps de?
Bueno, l'alcalde el que va agrair un poc és primer que no n'hi haguera cap vot en contra. Jo crec que són moments de recuperació de moltes coses, després d'un any molt problemàtic, un any estrany, no? Com va ser el 2020. Este 2021 ja s'obrin noves expectatives i també n'hi ha noves inversions que venen d'altres llocs, per temes d'Europa, per temes de la Generalitat Valenciana, i n'hi ha que recomposar un poc el que és això remanés, no? I per això va agrair que no se votarà res en contra. Bueno, el tema de que el Partit Popular, jo crec que no acaba de remar del tot, no? I tinc que dir-ho així, no? Jo espero un Partit Popular, crec que en la taula de renaixement que està funcionant bé, sis partits estan ficant-se d'acord per moltes mesures que han pres, ahir va anar també l'última gent remesa de la gent que va estalviar-se la part de l'IBI en els comerços i la gent que ho està passant malament. En això són mesures que han coincidit tots, les altres ajudes, el tema de les terrasses, crec que és així, i ahir, no sé, per no dir que estan a favor, tant el PP com Vox se van abstindre i no van a recolzar. I va agrair també especialment que Compromís i Ciutadans també va votar a favor el pressupost municipal, en coherència també ho ha fet ara, però també benvinguts que també este últim mes estem en també un talent diferent de Compromís en algunes qüestions que ahir també se van reflectir en el plenari de poder col·laborar. Al final així estem tots per Vila-real, no? I poden haver diferències en coses, en qüestions generals, en política general del país, com va haver algunes mocions, no? De model de societat, que si ho vol pareix que siga que baixa o puja impostos quan governa es puja, però després en el que és en el dia a dia local crec que tots tenim que remar i per això va agrair a l'alcalde i s'ha quasi unanimitat en el recolzament a uns remanents, vale? Que jo també vull explicar bé el tema, no? Perquè el senyor Folgado ahir en el plenari i no sé si avui me pareix també...
Sí, si vol li vaig dir en algunes declaracions per a que vostè vagi contestant, si li pareix. Bueno, el senyor Folgado ens ha dit, perquè li hem preguntat el per què, que no hagi votat ni a favor, no hagi votat a favor, sabem que en una abstenció és endavant també. I ell diu que perquè li pareix bé que aquests diners s'incorporen, però el que no li pareix bé és que durant l'any passat, que era quan, segons ell, més des de la ciutadania, no s'hagueren incorporat aquests diners i digueren en l'Ajuntament que no tenien diners, quan ell diu que tenen 5,6 milions d'euros.
Bueno, a mi em sap mal per senyor Folgado, no? El qual aprecio personalment, però em sap mal que tants anys que porten la política local, vas començar d'assessor del Partit Popular i després ha continuat de regidor, ha sigut diputat provincial d'infraestructures, per cert, no va vindre un euro de la Diputació de Vila-real quan ell estava al capdavant, que no sàpiga com se fan els pressupostos i què són els pressupostos i què són els remanents. Està clar que si els diners els haguem tingut l'any passat els haguem dedicat, que això vam dir, i ho saben ells, és que ho saben perfectament. Ell se li oblida una cosa, jo crec que intencionadament perquè és culpa del Partit Popular, no? I ahir també se va reflectir en el plenari. Nosaltres estem partint en 6 milions d'euros menys cada any a l'inici d'any de pressupost que tenia el Partit Popular perquè tenim un préstec de 20 milions que van demanar en el seu moment en aquella època que el senyor Juanjo Rubert dia pa lluir ni a que patir i estem pagant aixòs 3 milions d'euros cada any. I a banda portem pagats 32 milions d'euros, 32 milions en sentències urbanístiques. Diuen, és que han passat 10 anys, és que això és una hipoteca urbanística. Aixòs 32 milions són, és fàcil la divisió per 10 anys que portem, 3,2 milions d'euros cada any que mos ha costat i ser urbanisme a la carta o urbanisme a coste cero que di el Partit Popular. Entonces, què fa? Pues que nosaltres, en els membres que tenim, estem fent milagres, però verdaders milagres per a poder quadrar els pressupostos. El pressupost és anual després, quan s'acaba el pressupost, el remanent no vol dir que són coses que no has fet l'any passat. Són coses que són majors ingressos perquè has estalviat per una altra part, que no pots disposar d'ells, i això, senyor Folgado, ho tindria que saber, comptablement no pots disposar d'ells fins que no venen els remanents, però és que això són tots els anys. Senyor Folgado, quan era regidor de festes, també li passava que al principi d'any ficava els diners per a festes de maig i després en els remanents, com ha passat ara, se completen per a festes de setembre. Això passa tots els anys. Entonces, voler enganyar a la gent dient que no van voler ajudar l'any passat, quan ells han estat en les taules de 17 taules de renaixement que l'Ajuntament estan tots els partits conjuntament, és el que no entenem, de veritat. O, perquè jo crec que la ciutadania ja ens coneix a tots, sap com són cada un i sap...
És a dir, vostè diu que no els van posar l'any passat perquè no els tenien.
No, si el pressupost de l'any passat és el pressupost de l'any passat. Uh-huh. ¿Vale? I aquest pressupost de l'any passat després se generen uns remanents per alguna cosa que no ha sigut, perquè això 6 milions que diu que estan, n'hi ha més de 2,5 que se fiquen automàticament, perquè són coses de final d'any, sí. O són projectes que no s'han pogut executar durant el 2020 i passen al 2021 directament. I després queden uns diners per a repartir ara les regidories per a completar l'any, perquè l'any passat també veníem d'eixa rèmora. Tots els anys mos passa, perquè no podem partir d'un pressupost a principi d'any com nosaltres voldríem totes les regidories.
Per lo que parlava de que en Compromís estan arribant a més consens, dones compte que avui ens ha dit que és la primera volta en esta legislatura que trauen una moció per unanimitat, la de les bandes.
Sí, però nosaltres n'hi ha més mocions que hem votat a favor. El que ha passat és que també han votat a favor d'alguna moció més de compromís en este temps, no? El que passa que sí que a lo millor és l'única que a lo millor han coincidit també tots de la resta de partit també apoyant-nos, perquè sí que hi ha que quan han dit mocions que són pues, del punt de vista de l'esquerra, no? Com va passar ahir, jo crec que el debat d'ahir de pressupostos va ser també una diferenciació entre els tres partits més a l'esquerra i els tres partits més a la dreta de model de societat. Això segur més voltes. Jo el que dic el talant és perquè n'hi ha vegades que els plenos acabem en una rinya que la gent de fora no pot entendre, no perquè són dos partits que estem col·laborant també a la Generalitat Valenciana en un govern de progressista també que està funcionant bé.
També parlava de Ciutadans i bora, jo quan he fet l'entrevista és que ell ha votat a totes les mocions, este partit ha votat a totes les mocions presentades de tots els partits a favor.
Bueno, perquè a lo millor les propostes li pareixen bé. En el cas nostre, que són les... Sobretot, nosaltres no presentem mocions, que també vull aclarir-ho, perquè a vegades diu, no, és que el PSOE no presenta mocions, home, és que nosaltres estem governant, no? I governant no se presenten mocions pa instar a coses. Quan són generals, les presentem, coses generals, però del poble el que fem són propostes de l'equip de govern, vale? Que també van. Entonces, ahir n'hi ha ben diverses propostes de l'equip de govern en matèria econòmica, com són estades de les remanents, o són algunes modificacions de crèdit per a fer alguns arreglos pues, en lo que és la part de dalt del mercat central i altres actuacions, no? que ells, en coherència d'haver votat que sí als pressupostos, pues, han votat que sí. I, a més, l'argumentació és lògica, no? Lo que va dir el regidor Domingo Vicente de Ciudadanos. És un any excepcional i anem a fer una aposta per recolzar. I, a més, també saben, quan veu des de fora les coses de la política local, des de fora apareix moltes coses, no? Quan comentam els regidors que han vingut així a parlar alguna vegada amb tu. Claro, de fora... Vos tot. Ahir volien, per una part, que no cobren impostos i per una altra fer un munt de coses a la vegada. No? Coses que no pot... Però quan entres dins veus les dificultats que n'hi ha a vegades de normatives i de coses. I ells també, jo crec que hi agraïm també que enguany hagin entès això i des del principi ens van votar a favor dels pressupostos i també aquestes modificacions dels pressupostos en coherència.
També tenim la declaració de Unides Podem que diu que condemna l'ocupació, perquè clar, és que ara sí en la ciutat de Vila-real, un dels temes que parla tot el món és que en el carrer Major n'hi ha una casa ocupada i jo li preguntava precisament a José Ramón Ventura, ell és d'Unides Podem, i sabem que en aquest cas són sensibles al fet de que la gent que no tinga llar puga estar. Bueno, doncs ell diu que no, que condemna aquesta ocupació, però sí que demana una oferta de lloguer social. Això és el que ens deia.
Sí, bueno, ahir també ho vam explicar, no? Nosaltres, este cas ha sigut... ahir se va eixir un poquet i venia al plenari perquè després ahir va eixir als mitjans de comunicació, però n'hem tingut més durant este temps, no? L'ocupació està actuant perquè legalment pues, és una cosa que no podem, des de l'Ajuntament, fer més que col·laborar amb la Policia Nacional i que els propietaris, quan denuncien, la justícia després té que decidir, no? Hem tingut més casos, en el barri Melilla teníem alguns, en altres zones també de la ciutat, i no han sigut tan rellevants perquè potser no hi ha punt. i això, pues, al ser el centre del poble, pues, encara pareix que siga que pues, la gent on més passa, no?, de la ciutat, què puga passar? Bueno, és una solució que tenen que fer tant la justícia com a nivell nacional, policia nacional, que és la que pot actuar, i nosaltres col·laborarem amb ells si la justícia ho requereix, no? Sí, l'àmbit general de l'ocupació és un poc... També la diferenciació també entre la gent que ho necessita, i a vegades sí que dius, pues, n'hi ha gent que necessita, i després n'hi ha gent més professional que fa aquestes ocupacions, no? que miren a lo millor si és de bancs o si no és de bancs, van al registre civil i demanen una còpia simple per veure si està, i se complica també perquè en aquest temps, després de la crisi immobiliària, n'hi ha molts immobles que són pues, d'un banc, d'un altre banc, del banc malo que ha desaparegut, i és més complicat que algú denunciï això, no? I evidentment si el propietari inicia la denúncia, pues ja té el tràmit judicial que tinga que tindre.
En este cas també deien, en este cas era Héctor Folgado el que ho deia, que l'Ajuntament de Vila-real com que no volia veure que les ocupacions existien i ha tingut que vindre al carrer Major per a que se donen
compte. Sí, claro, el senyor Folgado, que quan governaven i el senyor Rajoy governava no n'hi havia ocupacions, no? Jo crec que la demagogia que està tenint el Partit Popular en molts temes és que jo crec que ja no poden enganyar a ningú, no? Ahir en la moció que van presentar parlaven de desimpostos. Claro, jo vaig traure dos escrits perquè diuen que és impostos, que els governs socialcomunistes aprietan a la gent, sube los impuestos. Vam explicar i vaig explicar lo que és la pujada d'impostos que ha fet enguany el govern, que afecta al 0,7% de la població, perquè són els que guanyen més de 300.000 euros per una part i els que tenen rendes de més de 200.000. però a banda vaig traure dos publicacions, una del Mundo, que crec que no és un diari bolchevique, en la que dia l'any 2013, en un any va pujar 40 impostos el Partit Popular, el senyor Rajoy, 40 impostos. El tabaco, el IVA, va pitjar tot. El 2017 va pujar les bebides ensucrades, com ara ha fet el govern, i també coses de combustibles que afecten al medi ambient, com és el tema del dièsel. O sigui, aquesta demagogia de dir, jo això no ho faria, però quan els governadors fet, això la gent ja no s'ho creu. És que és impossible que s'ho creu. Entonces, en este cas també diu, no, les ocupacions, ara què voldrà també? El problema és que el Partit Popular aprofita les desgràcies ajenes d'altra gent sempre per fer política. I això, al final, un no pot estar sempre en les desgràcies ajenes, no? Sí. Ja ens va passar una vegada, quan vam entrar, quan va haver un derribo, quan va ser el tema de la Zubi, el derribo és aquell, que va morir una persona que estava entrant allí il·legalment i acusava l'equip de govern local de ser el responsable d'una desgràcia, d'algo que una persona no podia ser. Pues ara és igual, ara n'hi ha una ocupació que no... Claro que ens entenem de totes les ocupacions. El problema és perquè el Partit Popular, que té 5 regidors, que té un assessor i que té tot... Nos acusa a nosaltres, enteramos des de fora, que no es viu en este poble. Pues clar que sap que n'hi ha ocupacions. Ho va dir l'alcalde ahir també, en la Ronda Suroest teníem ocupacions allí en els masells que se n'hi havia que derribar tal i qual. Pues al final, judicialment, se va instar això, se va buscar una solució també per les persones, que al final és el que tens que fer, no? Les persones que de veritat no tenen per a viure, com deia el regidor Chalmeta, n'hi ha que buscar-li, però nosaltres que estem buscant tots els dies? Els serveis socials d'ací no paren d'estar atents a qui està passant malament. A l'hostal Sant Joan, que li van donar el Premi 20 de febrer l'altre dia, una de les causes és que quan l'han necessitat per a tindre gent allí, l'han tingut. Entonces, els governs tenen que ser sensibles a això. Ara, i s'ha demagogia barata de que quan passa alguna desgràcia, quan plou és culpa del govern, quan fa sol també, quan cau una riua és que el govern ha obert la comporta. No, escolta, si al final governem amb moltes dificultats, tindrem fallos com pot tindre tot el món, però jo crec que este govern està sent molt responsable en tots els temes, i evidentment el que no anem a fer és una crida pública tots els dies a una tal ocupació, ni crear una alarma social on no n'hi ha.
Per lo que fa l'ocupació que estem parlant, de la gent que tenim així darrere, de mateixa d'on estem vostè i jo parlant, saben d'aixes persones? S'ha posat algú del consistori en contacte amb aquestes persones? Pot dir-nos alguna cosa?
No, home, no, jo el que puc dir és que això se funciona sempre igual, en tots els casos.
Sí, ¿vale? Vosaltres sabem...
En tots els casos funciona. De I forma... després, sí, i serveis socials sempre es fica en contacte en tot el que és possible, no? I serveis socials també està atent a aquestes coses, com ha estat en un altre lloc que n'hi ha en la zona de Melilla, com ha estat en altres casos, com està ocupació que vaig dir.
Sí.
Estes són els mateixos tractaments.
Jo el que li volia preguntar és...
Però jo no puc dir més perquè no...
No té ni llum ni aigua. Vostès saben com s'estan subministrant?
És que ja no puc dir-te més de lo que puc dir-te, no? Jo que te dic, i el que està clar és que el govern municipal actua conforme a la llei, ¿vale? I és sensible en tots els casos per ajudar si n'hi ha alguna cosa que es pot fer. Però, evidentment, ha d'actuar la justícia, que és la responsable, i la després d'una denúncia dels propietaris, és la responsable de dir quines actuacions tenim que fer.
Perquè nosaltres és difícil no poder... protegir, eh?
Ja, sí, clar. Per això nosaltres també tenim més preocupació. Exacte. Però el que no pot fer l'Ajuntament és entrar allà, perquè algú té el cap, entrar allà a treure la gent. Vale? Ni els policies, el que es poden fer-lo legalment.
I si hi haurà una resposta legalment ciutadana de concentració, que els pareixeria?
No, malament. Malament. Jo crec que no, no.
Susana, me referis, me
no
referis,
està bé que d'ara no, això, no, no.
No, no, me referis perquè sí no, que perquè els ha han tingut, esta casa han tingut tuits i ens han enviat de fer una concentració pacífica.
A veure, això és un estat democràtic, vale? Un estat social de dret democràtic. I se té que complir la justícia, la que té que dir el que se té que fer. Tot el demés se n'eix d'això i tot el demés no ajuda a que les solucions siguin factibles.
Però vostè sap que hem vist moltíssimes imatges en televisió on al final el ciutadà ha tingut que prendre part. En aquest cas, per les xarxes està corrent ja el fet d'arribar a prendre part en aquesta ocupació,
Susana,
perquè s'ha fet molt mediàtica.
No, i de veritat, no
anem per ahir. A vostè
no
això li dona... No, a vostè li dona...
No, claro, me dona repel·lú, no me sentiró. Sí. Perquè les coses no s'agarra la justícia per seu... Això té que anar a la justícia. Entonces, jo sí que cridaré un poc a la tranquil·litat de la gent.
Això és dir...
A que
sàpien
gent,
que està en el tema...
Que la justícia està en el tema i que tenim que fer les actuacions com la justícia diga. No n'hi ha altra manera de fer-lo. Tot el que més exigeixen de lo que és la normalitat democràtica que tenim.
Però que això serà una cosa que, com totes les ocupacions en Vila-real, acabarà tenint un bon final, no?
Clar, com totes. Com tot
mire, n'hi ha un dictamen relatiu a la moció dels grups de l'Ajuntament de Vila-real, tots, PSOE, Partit Popular, Compromís, Ciutadans i Unides Podem, a motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI el 28 de juny del 2021.
Tots no, claro. Menys Vox.
Anava a dir-li, a sobre puc ser una declaració institucional.
Però Vox no vol entrar a aquests temes. Vox té la seva política d'uns temes tabú per ells, que se n'eix del consens de tots. No sé si és que vol que li funcione bé o no electoralment. No entenem com se n'eix d'això, ¿vale? Perquè són normativa. Ahir la responsable de Vox l'únic que se va dir és que se remitia a les paraules de l'any passat. Espere que no siga les paraules que va dir que los chicos tienen pene y las chicas tienen vulva. No. És el que va dir l'any passat. Vale, espere que superem això, no? I que vinguin al segle XXI, que no mos quedem en el segle XVII, del segle XVIII, que són mos plantejaments de Vox. Però ja dic, no vull entrar a això perquè també pareix que eres donar-li la píldora a uns plantejaments que crec que estan fora.
Sin
perquè
embargo,
si tots els partits estem d'acord, pues bueno, serà un dia de la celebració de l'orgullo de l'orgullo LGTBI en tota Espanya i això és un recolzament, com s'han fet altres recolzaments tots aquests últims anys i que tot el món estem d'acord en tindre aquesta llibertat per a manifestar-se, no?, de cada un en la seva condició sexual.
El ple més tranquil, se notava que havien guanyat l'Europa League i que ens volíem una miqueta més, no?
Bueno, suposo també perquè els temes se van tractar d'aquesta manera. Va ser, sí, un plenari tranquil, com dic, en algunes mocions, bueno, jo en una vaig estar un poc més exaltat, no?, que era la P7, perquè no ho entenc, no entenc com se van aixòs de baix ficticis, no? Pareixia el senyor Folgado i pareixia el senyor Rappel. És que van a cobrar tants cèntims per quilòmetre de peatge, no sé què, però això no ho ha dit ningú en cap lloc. Saps? El que dic, fan temes ficticis i mos porten a tots a parlar d'un tema que és fictici, no? És que si ahir aprovem aquesta moció, o si només tractant-la, és com si ara n'hi ha un pensament d'un estudi en algun ministeri que a lo millor podria ser que en uns anys se fera això i anem a fer una moció perquè això no se faci.
Sí,
escolta, nosaltres anem
que...
a parlar de coses que són reals.
Sí, el que passa és que...
I ahir n'hi ha coses que no són reals.
S'ha
sí.
dit que n'hi ha una documentació que s'ha portat a Brussel·les perquè ens envien els
sí,
diners
però
on diu que s'arrepleguen els diners per mig dels seus impostos.
No diu això. Lo que diu
el que passa és que si vas a buscar-la no
està... La declaració que n'hi ha allí és que tu vas a Brussel·les,
sí.
Vale? I n'hi ha que ser seriós amb la gent i dir-li el que n'hi ha. Brussel·les per primera volta. En el vot en contra del Partit Popular, que ens donen 140.000 milions d'euros, en el vot en contra del Partit Popular, anar del Partit Popular a Brussel·les a ficar palos a les rodes perquè no ens donen els diners i que si ens donen que ens vigilen, que és que Espanya són lladres. O sigui, no és qüestió que estigui governant el PSOE i Podem. Està dient que Espanya són lladres, quasi. Se n'ha anat a Brussel·les a dir això. ¿Vale? Ens tenen que donar els diners. La meitat ens donen el fons perdut. I de l'altra meitat, com qualsevol que sembla un banc que demana un préstec, te demanen una sèrie d'actuacions per a poder tornar aquests diners.
De garanties.
Però aquests diners hi ha que tornar-los en molts anys. Ni això és per demanar ni per
desfermar.
Vale. I el que fica allí, són grans frases per a dir, nosaltres tornarem a això. Com? En algunes pujades d'impostos, com les que han fet, exclusivament per a que més guanyen, perquè ahir vaig sentir jo defendre a Google. O sigui, els tres parts de la dreta dient que Google no pagarà. Pues Google té els beneficis de 150.000 milions d'euros. ¿Vale? I després, en el tema del PH, l'únic que diu és se mirarà la manera de financiar el tema de com hacer el manteniment de les carreteres. Però és que les carreteres ja se mantenen ara, o no se mantenen. El peatge no està, anem per la P7 i és gratis. I l'únic, l'únic realitat és que un que anava a Barcelona fins fa dos anys pagava 60 euros, 60 i pico, 31 o 32 d'anar i 31 o 32 de tornar, que tots ja s'han pagat. A partir d'agost serà zero, perquè també s'hi liberalitza la part d'ISA. Això és la realitat. Tot el que més són de baix fictícies, als quals nosaltres no anem a entrar, perquè és que si no estaríem tots els dies aprovant mocions en un futurible. És com si Rappel vinguera al plenari municipal.
Se'ns acaba el temps. Javier Serralo, moltes gràcies.
Gràcies.
Fins
a vosaltres.
Un altre dia. Vale.
Hay una cosa que tú sabes y que no puedo controlar. Bailando al ritmo de canciones que no dejaron de sonar. Cuando te vi llegar, cambiaste lo vulgar por algo extraño.
Y ahora sí, María, a les 2 del migdia, demà ens retrobem a les 12.
Sí.
I a tots vostès, a tots vosaltres, no bona neu. Per què? Pues perquè ara ve el que més ens interessa, que li està passant a este Villarreal Club de Futbol.
Estàs a la 92.2 FM.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10,